I és que, com us hem explicat a l'informatiu, les pluges d'aquests últims dies han tornat a omplir les reserves dels pantans, sobretot allà on més falta feia, a les conques internes. Hem passat d'uns embassaments que estaven al 31% de les seves reserves al voltant del 40%, 10 punts, un llindar que marca un punt d'inflexió en la gestió d'aquesta sequera. I és que ara mateix estem en el millor moment pel que fa a reserves d'aigua dels últims gairebé 3 anys. Això podria fer que avui, a aquesta hora, hi ha reunit el Comitè Interdepartamental de Sequera del Govern de la Generalitat i estem molt pendents de si seria possible que s'aixequessin algunes de les restriccions. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora David Saurí, que és professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en gestió de recursos hídrics a Catalunya. Bon dia, David, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, com diu, encantat.
Ara ho explicàvem, eh? Estem en un molt bon moment pel que fa a aquestes reserves d'aigua amb uns embassaments que estan al voltant del 40%, però és que n'hi ha alguns particularment que estan gairebé al 90%. Diria que és l'embassament de Foix, per exemple. Com hem d'agafar aquestes dades? Perquè, clar, ara és veritat que estan pujant aquestes reserves, que segurament els següents dies seguiran pujant perquè, a més, han nevat a les capçaleres dels rius, l'aigua seguirà escolant-se, vull dir que les xifres seguiran pujant, però, clar, estem a març, vull dir que encara no ve el gruix de la calor i de la sequera pròpiament dita, de la falta de pluges. Com dir-ho, és precipitat parlar d'un aixecament d'algunes restriccions?
Bé, jo diria que si ens fixem una mica amb el que és la normativa del pla de sequera, estableix, ara estem en una situació, no, en una situació d'alerta, que és quan les reserves dels embassaments estan per sota del 40%, o sigui, estem pràcticament al 40%, perdó, el superarem probablement els propers dies, com vostè ha dit, i aleshores tècnicament el pla de sequera, quan sortim de la fase d'alerta, per bé, doncs hi ha una sèrie de restriccions que teòricament es poden aixecar. Ara bé, com que tenim l'experiència que tenim amb el nostre clima dels últims anys, potser sí que salta, tot i que la situació és molt bona, és infinitament millor. Fa un any estàvem al 14% de capacitat, vull dir que el canvi és realment magnífic, no? Però sempre s'imposa una mica de prudència, no? Però aleshores jo penso que sí que es podrien aixecar algunes restriccions, no? Sobretot n'hi ha una que és molt colpidora perquè porten molt de temps amb restriccions, que són els regants, els regants de la conca de la Muga, del Baix Ter, d'altres zones de regadiu de les conques internes, que inclús ja en situació d'alerta doncs no poden regar tot el que volen, tot el que necessiten, tenen una restricció d'un 25%, i aleshores jo no sé si en aquesta reunió es parlarà una mica de la situació dels regants, que fins ara, perquè per molt malament que haguem estat, la majoria de la gent les restriccions no les hem notat a casa nostra, no ens han tallat l'aigua ni res d'això, malgrat estar molt malament, no? Sí que hi ha hagut restriccions amb usos públics, amb usos una mica suntuaris, com poden ser jardins i piscines i tal, però en canvi els regants sí que ho han patit molt perquè els hi han tancat l'aixeta, diguéssim, d'una manera bastant, bastant important. Aleshores, podria ser que hi hagués alguna cosa en aquest sentit. Altres coses que també en situació d'alerta doncs estan restringides, és el temps, per exemple, són les fonts públiques, que en aquests moments doncs no funcionen, per la sequera, no sé si això també es podria aixecar una mica i una mica més de veure si més no unes quantes fonts públiques funcionant. I que hi ha coses que, però principalment jo diria que l'actuació que potser a nivell de si es vol, també, de justícia social i territorial, que seria més important, seria treballar una mica en favor dels regants.
Sí, vostè seria més partidari no d'un aixecament allò de dir s'ha acabat la sequera, que ja no hi ha restriccions, sinó que es fes de manera puntual i concreta en aquests àmbits, com per exemple l'agricultura, la ramaderia, aquells àmbits que més ho han notat i que ara més se'n podrien beneficiar.
Exacte, sí, aquesta seria una mica també s'ha de tenir en compte que també són els àmbits per les pròpies característiques d'aquests sectors que més aigua gasten, no? Per tant, també s'ha d'anar amb una mica de cura, però jo penso sobretot amb la conca de la Muga, que la gran notícia és que, com vostès han dit, doncs hem tingut l'embassament de Boadella, que és un embassament que ha estat i porta molt de temps amb xifres molt baixes, doncs ara està... No és cap meravella, tampoc, el 30%, no? Però sí que potser donaria una mica més de marge perquè els regants d'aquella zona, que porten anys patint una mica restriccions, doncs tinguessin una mica més, potser no obrir l'aixeta del tot, si es vol, però que tinguessin una mica més d'aigua.
Clar, ho dèiem, partíem de tan avall que ara un 30% ens sembla bé, un manà gairebé, però...
I un 40% ja no diguem.
Exacte.
Sí.
Però hem de ser molt conscients, no?, que aquesta xifra continua sent baixa per les necessitats del país.
Sí, efectivament. Vull dir, ara una mica la situació ha millorat molt. També hem de tenir en compte que estem al començament de la primavera, no? Que encara no estem a mitjans de març, hem tingut aquestes notícies estupendes dels darrers dies i tal, no? En principi es diu, només que la primavera fos igual de plujosa que l'any passat, ja tindríem, podríem respirar bastant tranquils durant l'estiu, que hi podem respirar també, els usos residencials, sobretot, no? Llavors, però sí que seria important tenir més aigua, doncs, una mica, doncs, perquè, com he dit abans, aquests sectors que han patit tant, doncs es puguin recuperar una mica. I això jo crec que, amb el que ja tenim i amb el que ens pot arribar de cara a les properes setmanes i mesos, tota l'aigua que està acumulada en forma de neu a les muntanyes, i també seguint una mica amb les prediccions que ens diuen que aquesta primavera, tant de bo serà una mica semblant a la de l'any passat, que també va ser molt plujosa, doncs tot això potser sí que ens permetria sortir una mica de les restriccions.
En aquest sentit, potser podrem deixar de parlar de restriccions, però aquesta consciència de l'aigua, aquest ús, no? aquesta reducció del consum que s'ha anat fent i que, com ja es va explicar en el seu moment, ara fa un any, quan l'anterior gran sequera que va patir el país ja ens vam mentalitzar molt de gastar poca aigua i sempre hem anat reduint aquest consum, no?, mica en mica. Això s'ha de mantenir? És a dir, que ara hagi plogut, que les reserves estiguin al 40%, no significa que podem tornar a fer un consum d'aigua com podíem fer fa temps enrere quan l'aigua sobrava, per dir-ho d'alguna forma?
Bé, efectivament, jo crec que aquesta és una cosa que s'ha de posar molt en valor, que és la resposta de la ciutadania, que ja va ser extraordinària la sequera del 2008, comptant en menys mitjans, perquè si haguéssim tingut la sequera actual a l'any 2008, haguessin patit restriccions domiciliàries pràcticament segur. I a part del gran conflicte que hagués representat portar aigua de l'Ebre, etcètera. Vull dir, ara tenim, el gran avantatge que tenim ara és que ara tenim nous recursos, com la dessalinització i l'ús d'aigua regenerada, que ens permeten una mica evitar situacions molt, molt extremes. Però continua, jo he mirat les dades per l'àrea metropolitana de Barcelona i continua la tendència a una reducció del consum d'aigua. En aquests moments, a Ciutat de Barcelona, el consum mitjà d'aigua està per sota dels 100 litres per persona i dia, que és una mica un límit que per un país desenvolupat es considera el mínim, diguéssim, bàsic, imprescindible, no? Perquè, evidentment, tots ens volem dutxar cada dia, volem posar rentadores, etcètera, no? Pel nostre nivell de desenvolupament i això. I en municipis metropolitans, com ara, no sé, l'Hospitalet, per exemple, Santa Coloma o etcètera, doncs això està inclús al voltant dels 90 litres per persona i dia. Vull dir que aquest estalvi és en part voluntari i en part induït, no? També una mica, doncs ara a les llars tenim tecnologies que els aparells són més eficients, tenim vàters amb doble polsador, tenim aixetes més amb reguladors de cabal, també tenim tota una sèrie de mitjans que ens fan, diguéssim, ser més estalviadors. I al mateix temps la gent també, en part també, perquè els preus de l'aigua també han pujat bastant i això hi ha moltes famílies que ho noten, doncs també ens hem tornat molt, molt estalviadors. Doncs jo crec que aquesta consciència hi és. El que passa que penso que estem arribant ja a uns certs límits, o fem un altre salt molt important a nivell tecnològic, que hi és, però és car i difícil d'implementar i tal, o haurem de pensar que estem ja arribant als límits del que podem estalviar sense renunciar a coses que nosaltres tenim molt interioritzades, com deia abans, com poder-nos dutxar cada dia, encara que sigui en menys temps, o posar la rentadora, o tirar de la cadena del vàter, etcètera.
Mm-hmm. Ja per anar acabant, senyor Saurí, com sempre diem, els incendis s'apaguen a l'hivern, no? La sequera s'afronta quan plou, quan hi ha aigua, com és ara mateix. Ara mateix, la via, quina ha de ser? És a dir, perquè hem deixat de parlar d'aquelles dessalinitzadores que es volien instal·lar a la zona de l'Empordà, que és una de les que més havia patit sequera. També es va parlar molt en el seu moment d'aquest possible transvasament, aquesta connexió entre la conca de l'Ebre i la conca interna de Barcelona. Uh-huh. Hi han diferents qüestions que s'han anat posant sobre la taula, que quan la sequera estava en el seu punt àlgid en parlàvem molt. Recordo també la dessalinitzadora aquella flotant que es volia instal·lar al port, per exemple. Sí. Tot això ha quedat una mica en l'oblit. Ara mateix, què és el que hem de fer perquè el país, quan arribi l'estiu, quan arribi una propera sequera, no haguem de córrer una altra vegada amb camions d'aigua perquè s'assequen pous i en zones que no poden regar o no poden donar de beure als animals?
Mm-hmm. Bé, jo crec que aquestes alternatives, per exemple, jo crec que sí que el govern té previst fer una dessalinitzadora a l'Empordà, crec que això sí que està sobre la taula. Però la gran aposta del govern és l'aigua regenerada, és a dir, poder tornar a reutilitzar, a potabilitzar l'aigua que ja hem utilitzat abans. I això ara està, diguéssim, a nivell tecnològic ja és possible, els tractaments són molt sofisticats. Aquesta aigua ara, durant l'any passat, ja vam, part de l'aigua que consumíem era aigua ja que venia de les depuradores, no?, que s'havia tractat, no?, aleshores, doncs això, per exemple, la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí, doncs allà venia aigua del Llobregat, venia aigua depurada, venia aigua dels aqüífers, etcètera, etcètera, tot això es potabilitzava i es posava a la xarxa. I això és una aposta que jo crec que el govern actual té molt al cap, sobretot per l'àmbit, estic parlant de l'àmbit metropolità, sempre, uh-huh, que és una mica recuperar, de la mateixa manera que s'ha recuperat el Llobregat, doncs recuperar també el Besòs i també utilitzar més aigua regenerada del Besòs, que en els últims anys la qualitat també ha millorat molt, etcètera, etcètera. Això per un costat. I després per un altre costat també hi ha tot un gran camp d'actuació a nivell local, que jo penso que també ara seria qüestió de que els ajuntaments es posessin a fer feina. La Diputació de Barcelona té llesta ja una ordenança marc d'estalvi d'aigua pels municipis, no? una mena de, com de receptari de coses que poden fer els municipis per estalviar d'aigua. I entre aquestes coses hi ha dues coses que jo considero que són molt importants a nivell de recurs. Un, el que s'anomenen les aigües grises, és a dir, que puguem reaprofitar l'aigua de la banyera, els sobrants de l'aigua de la banyera, d'aigua de la dutxa, possiblement del rentabans, al nostre edifici, que vagi cap a una petita depuradora al soterrani, que aquesta aigua depurada serveixi per omplir les cisternes dels vàters, no? Que és un 20% del consum de la llar. Això hi ha un municipi que porta molts anys fent-ho amb un èxit molt, molt important, que és Sant Cugat del Vallès, uh-huh, i això estaria bé que en edifici, jo crec que és una bona actuació per, i a més que ens apropa molt, és l'usuari està molt a prop, ho veiem, no?, que estem nosaltres, diguéssim, contribuint, no només contribuint estalviant, sinó contribuint a generar aquests nous recursos, no? I l'altre és, quan plogui, que és l'aigua d'aprofitar l'aigua pluvial, no? Perquè ara el que ens diuen els models és que és que plourà, ens indiquen que possiblement no plourà tant com ara, plourà menys com ara, però plourà d'una manera molt, molt més concentrada. En altres paraules, tindrem menys episodis, però aquests episodis seran molt més intensos, no? Coses com, tant de bo que no sigui així, no? Però com la Dana de València de l'octubre passat, etc. Si aquesta és l'única aigua que hem de tenir que ens vindrà a carretades i que serà molt difícil de controlar, d'alguna manera hem de dissenyar les nostres ciutats, dissenyar els nostres edificis per intentar capturar la major quantitat possible d'aquesta aigua, perquè no només perquè això ens evitarà també problemes d'inundacions i tal, sinó que també després la podem reaprofitar. I això són moltes coses que es poden fer a nivell local, no? Per tant, l'àmbit aquest de la regeneració, l'àmbit local, aprofitant aquests nous recursos, adaptant l'urbanisme al que és un cicle hidrològic cada vegada més inestable, cada vegada més procliu a episodis extrems de tot això, i penso que això ens pot donar un marge de maniobra important perquè si en el futur hi ha sequeres, doncs les puguem contenir d'una manera adequada.
David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en gestió de recursos hídrics, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat la situació de la sequera i què és el que podem fer per afrontar-la ara que sembla que els embassaments s'omplen. Molt bon dia i moltes gràcies per participar al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Va, fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada ja arrenquem ja amb la tertúlia avui amb la Sílvia Barroso, amb el Jordi Barbeta i amb en David Miró. No marxeu, ara tornem.